migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
La teva COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra, migdia des de COPE Catalunya i Andorra. I parlem de... Anava a dir de futur, però ja cada cop és més present i la qüestió ja ha començat. De fet, l'edat de jubilació aquest any 2023 són els 66 anys i 4 mesos, quan es tinguin menys de 37 anys i 9 mesos cotitzats. En canvi, si parlem d'altres qüestions, si tens, per exemple, cotitzats 37 anys i 9 mesos, doncs serà possible jubilar-se amb 65 anys. Bé, per què dic tot això? Doncs perquè el que se'ns tira a sobre és important. Els que som boomers d'aquesta generació que estem a punt de jubilar-nos, la jubilació, la nostra jubilació, serà molt diferent, majoritàriament parlant, evidentment, de les jubilacions o de les persones jubilades que coneixem fins ara. De fet, comencem per les pensions. Hi haurà ara mateix 1,3 persones grans, 1,3 persones de 64 anys per cada menor de 16. Estem a l'antesala de la jubilació del baby boom i estem parlant d'aquestes xifres. Per cada menor de 16 hi ha 1,3 de 64. A més, això sí que és veritat, que quan parlem de jubilació no parlarem de qualsevol cosa. Parlarem d'una jubilació proactiva. És el que segurament tindrem la majoria de boomers. Què vol dir això d'una jubilació proactiva? Serem persones que voldran fer coses que no hem fet, perquè encara tindrem forces i estarem en un estat de salut força bo com perquè aquesta jubilació sigui proactiva a l'hora de fer coses, a l'hora de viatjar, a l'hora d'estar a casa. I això serà una altra cosa. Les residències, per a gent gran, hauran de canviar el concepte. Totalment. Estem davant, possiblement, ja des de fa un temps, d'una antesala d'una revolució que sembla que no acaben de voler veure. Tothom ho parla, tothom ho diu, i sembla una cosa molt lògica i molt evident. Però les estructures sembla que no es mouen ni un centímetre. Ja veurem tot això, eh? Què tal? Soc el José Miguel Cruz. Jo també em jubilaré. Soc un boomer. I això és migdia, a COPE Catalunya i Andorra. És a dir, que parlava una mica mirant-me a mi mateix el crostó en aquest cas. Atenció, perquè la previsió conforme a temperatures avui és que pujaran com respecte ahir, i al litoral arribarem als 30 graus, 29 graus, temperatures del que tocaria, una mica per sota, en general, del que tocaria per l'època de l'any, però temperatures estiuenques en aquest cas, encara que cap a l'interior és una temperatura més aviat fresqueta, cap a temperatures de tardor, però això s'acabarà, Això sí, el que tenim és vent, i vent fort. Hi ha alerta de vent tot el Pirineu i a Terres de l'Ebre. Estem parlant de tramuntana, estem parlant de mestral, i cops de vent força importants, així que molta prudència amb tot això. Una alerta que estarà durant tota aquesta tarda. S'espera alguna pluja cap a la Vall d'Aran, poca cosa més, i demà no s'espera pluja, però tampoc s'espera que el vent marxi. Continuarà la tramuntana i l'Empordà, la tramuntana a l'Empordà i el mestral cap a Terres de l'Ebre. Estem parlant precisament ja de cara a demà al matí, Les temperatures tres quarts del mateix. I com tenim la situació a la xarxa viària? Doncs preguntem al Servei Català de Trànsit. Eduard Sánchez, bon migdia, benvingut.
Hola, què tal? Molt bon dia. Doncs a veure, el trànsit a aquesta hora encara en algun punt un pèl complicat, no massa, però sí, per exemple, en el cas de l'autopista del Maresme hi ha un quilòmetre encara de lentitud amb retencions a l'altura de Calella. Hi ha hagut dos accidents consecutius i queda encara un carril tallat en sentit Barcelona. Veiem un quilòmetre i mig de trànsit lent aturades en aquest punt de l'autopista. I també, de fet, a la Nacional 2 la circulació ha augmentat força també, segurament, com a via alternativa. I ara entre Pineda i Calella baixa molt carregada aquesta Nacional 2 en sentit Barcelona. A la resta de vies tenim encara una relativa calma. Si bé cerca, per exemple, a l'autopista C-16 Terrassa hi ha aturades puntuals en sentit Barcelona per un vehicle variat que està ocupant un carril, generant aquesta mica de lentitud, d'aturades. I també recordar, en aquest cas, que per un vehicle variat hi ha un carril ocupat a la C-25, a l'eix transversal Sant Sadurní d'Usormort, en sentit Lleida. És tot, molt bon dia.
Bon dia, Eduard, que tinguis una bona tarda. He fet aquí una mica una barreja de paraules. Bon dia, que tinguis una bona tarda, que és una mica estrany, però ens entenem tots, eh? I quan ens hem d'entendre és a l'hora de la salut, a l'hora de perdre pes, a l'hora de tenir, i de perdre sobretot entre 4 i 7 quilos, eh? Per exemple, estic parlant del plan 1, 2, 3. Mira, si nos encontramos cansados, hinchados, sin ganas de hacer nada, que esto pasa, y necesitamos perder peso, deshincharnos, eliminar toxinas, adelgazar, bueno, hay que hacer algo de ejercicio, pero también el plan 1, 2, 3 nos va a echar una mano clave en todo esto. Enriqueta, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, Cruz. Pues nos va a ayudar muchísimo el plan 1-2-3 porque funciona. Porque sin esfuerzo, sin pasar hambre y en tan solo 3 semanas podemos perder de 4 a 7 kilos. Así que si muchos oyentes dicen, bueno, estamos cansados de probar de todo, que no funciona, la solución, el plan 1-2-3, que no son batidos, que sigues comiendo y sin efecto rebote.
Efectivamente, y además el plan 1-2-3 está realizado por laboratorios Clinitec, es natural, a base de plantas medicinales, minerales, vitaminas, y oye, con registro sanitario, ¿eh? Esto no falla, con registro sanitario es económico y es apto para todo el mundo, tanto si eres mujer como hombre, la que tengas, te va a funcionar. A ver, Enriqueta, vamos a ver cómo funciona, vamos a votar las semanas. La primera semana son los sobres de piña.
Sí, ellos nos ayudan a drenar, a eliminar todas las toxinas, para que nos deshinchemos, para que recuperemos nuestra cintura, bajemos más de una talla y en esa primera semana ya bajemos más de 2 kilos.
La segunda semana es el momento de los sobres de naranja.
Pura acidez, prebióticos. Tendremos buenas digestiones, nos vamos a despedir del estreñimiento y vamos a perder 2 kilos más.
Y la tercera semana rematamos con las cápsulas captagrasas.
Sí. Nos capta la grasa donde esté localizada para eliminarla, para que sigamos perdiendo peso, pero además es que son saciantes y nos calman la ansiedad. ¿Y el resultado en esas 3 semanas? Pues de 4 a 7 kilos menos y además te has cuidado, o sea, te has cuidado la salud. ¿Por qué? Porque te va a bajar el azúcar, el colesterol, vas a regular la hipertensión, vas a notar un alivio extraordinario en las rodillas porque hay menos peso, no te cansarás tanto. Ese abdomen que a veces nos molesta porque está muy hinchado, Cruz, pues tampoco nos va a molestar. Es una auténtica maravilla realizar el plan 1-2-3 y si lo quieres ya, solo tienes que marcar ese teléfono 650-51-52-53.
650-51-52-53 y además hoy tenemos una oferta fantástica. Bueno, los últimos coletazos del verano, Enriqueta.
Los últimos ya. Bueno, ayer hizo mucho frío.
Bueno, depende de dónde estaba, sí, incluso nevó en el Pirineo.
Yo no sé qué decirte, pero bueno, es la última semana de agosto y los oyentes de COPE van a tener la mejor promoción de regalo con el plan, las 3 infusiones, ¿eh? La detox, la drena y la lipo, pero vamos a regalar también este gel adelgazante que lleva rolón incorporado que nos ayuda a reducir, que nos ayuda a eliminar esa grasa en esa zona más resistente. Te garantizo que con tu plan 1-2-3 el resultado es de 4 a 7 kilos en tan solo 3 semanas. Y te repito el teléfono, 650-51-52-53.
650-51-52-53 y disfruta pues de esta exclusiva oferta con el plan 1-2-3, que es económico, que ya lo verás, ¿eh? Y además toda la información por teléfono, llamando a ese número, al 650-51-52-53. Ahí estás tú, Enriqueta, y todo tu equipo, pues para atender a la gente que llame, a las personas que llamen. No te vas a tener que desplazar y lo puedes recibir ya mañana mismo por mensajería sin gastos de envío, llamando a ese número, al teléfono del plan 1-2-3, 650-51-52-53, y nos despedimos, Enriqueta, pues de 4 a 7 kilos.
Pues sí, en 3 semanas, ¿eh? Más de 3 centímetros de volumen, y además aportamos dosis extras de vitaminas y minerales. Todos son beneficios con tu plan 1-2-3, y vamos a repetir el teléfono, 650-51-52-53.
Enriqueta, patonets, bon dilluns.
Adéu.
És veritat que ha nevat una mica, els Pirineus han farinat, en tot cas la Cerdanya, i precisament on estaven també rescatant aquests 3 excursionistes al refugi de Certascan que estan ara, no? De seguida parlem de la jubilació, dels boomers, que tot això ja no serà com era. Això canviarà. De seguida en parlem aquí a migdia, a COPE Catalunya i Andorra.
Escuchas Mediodía Cope.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
Si ya estás sufriendo un verano sin azúcar, sin grasas, sin conservantes, también toca aguantar sin Garci. Eso sí, Classics continúa. Esta semana, Terremoto, ganadora de 2 Oscar. El viernes a las 10 de la noche, en 13.
Un motero siente la libertad del viento en su cara. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Tan solo ahorrar no es ahorrar. Si buscas algo de lo bueno, una fibra ideal que me lleve hasta ti y estemos conectados.
Yastel, fibra buenísima y móvil por $43.95, precio definitivo. Llama al 1510.
Siempre.
¿Qué dices, Luis?
Pues que con Alquiler Seguro, siempre cobrarás la renta de tu piso el día 5 de cada mes.
¿Y si el inquilino no paga?
Siempre, María, siempre.
En Alquiler Seguro garantizamos el cobro puntual de la renta el día 5. Llama al 910-775-775. Ayer, hoy y siempre. Alquiler Seguro.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Atenció, boomers. Atenció, boomers. I gent que jubilarà d'aquí uns anys. La nostra jubilació ja no serà la mateixa. Per què? Doncs perquè majoritàriament tindrem una jubilació proactiva. Parlem d'això amb la amb el professor dels Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació de la UOC, el senyor Enric Soler. Enric, bon dia, benvingut.
Hola, bon dia.
I d'entrada que et milloris la veu. Per començar, eh? Bé, és que clar, estem parlant de que cada cop que avança la societat, doncs les jubilacions són molt diferents. La jubilació dels nostres avis és molt diferent de la que tindrem nosaltres, en qüestió de proactivitat, em refereixo.
Exactament. Les generacions anteriors eren generacions en què arribaven a la jubilació dins d'una societat que és molt, molt orientada a la productivitat i aleshores quedaven com aparcats de la resta de la societat, no? I es considerava, o la majoria de la societat els considerava, no d'una manera conscientment, però inconscientment sí, doncs, que si no produïen, doncs eren una càrrega per tothom, no? Perquè se'ls havia de pagar pensions, feien més ús dels serveis sanitaris, cosa que no és veritat. Però els baby boomers ha estat una generació que ja està acostumada a viure molts canvis. O sigui, és una generació que va néixer en una democràcia i es va adaptar a una dictadura, després va canviar la pesseta a l'euro, va adoptar una nova identitat, la identitat europea, no?
Van viure la revolució 4.0 d'internet.
Ah, exactament, ha estat una generació que just a la meitat de la seva vida productiva doncs és on ha irromput la digitalització, i la majoria dels baby boomers doncs, s'han hagut de reciclar. O sigui, hi ha gent que per treballar va començar a treballar amb una Olivetti que s'explicava mecànicament i doncs, ha acabat doncs, treballant amb el Word perfectament o fent fulls de càlcul d'Excel fins i tot per les seves despeses domèstiques. No? Per tant, és una generació que ha estat cognitivament molt activa i aquesta generació no es resignarà a quedar-se aparcada o a que consideren que l'única cosa que tenen dret és estar tancats en un sociosanitari o bé, mentre estiguin autonomia funcional, doncs anar a mirar les obres públiques al carrer o jugar a la petanca. No, és una generació que sempre ha volgut participar també de les decisions a l'hora que ha tingut qualsevol malaltia. Recordem que també ha sigut la generació colpejada per una altra pandèmia, que va ser la pandèmia de la sida, i a partir d'aquesta pandèmia és quan l'usuari es va convertir en una persona que tenia molt interès en conèixer quines opcions tenia, perquè era una pandèmia realment era mortal, quines opcions tenia de tractaments, i on es comença a invertir la relació que hi havia paternalista entre el que és el metge i el que és el pacient, no? De manera que exigia, doncs, fer un treball col·laboratiu entre expert en medicina i expert en la pròpia vida, amb una relació més simètrica, i consensuar, doncs, les decisions pels seus tractaments. Per tant, no podem esperar que els baby boomers ara ens jubilarem d'una manera passiva, sinó que ho farem d'una manera molt activa, i per tant ja s'està parlant d'un canvi de paradigma en el que serà la jubilació a partir d'ara.
Però clar, estem parlant, Enric, sobretot en qüestions de... Parlem de residències o parlem de sociosanitaris, en aquest cas, com a base, a partir d'aquí tot, de que necessita un rentat de cara i una transformació molt profunda en un relatiu curt espai de temps. No sé si s'arriba a tot això. Parlo del model sociosanitari, parlo del model d'oci, parlo del model de proactivitat dels baby boomers. Tal com estarà la cosa, ostres, dius, doncs aquí hi ha molta feina per fer.
A mi m'agradaria, primer de tot, desvincular el que és la jubilació del que és la vellesa. És a dir, l'esperança de vida dels baby boomers és molt més llarga que de la generació que els precedeix. Per què? Doncs perquè hem tingut més bona alimentació, més bons hàbits d'higiene, millor qualitat de vida, també hem tingut més formació, més estudis, més educació, i l'esperança de vida és molt més llarga. Per tant, hauríem de considerar que la jubilació és una etapa que és anterior a l'etapa de la vellesa. Per tant, durant aquest període de jubilació, en què una persona pot gaudir, doncs, tranquil·lament, doncs, d'una desena o dues desenes...
Correcte, sí.
Els pot viure d'una manera absolutament autònoma, autosuficient, i després sí que hi ha bé la vellesa, i amb la vellesa sí que hi ha tenen més necessaris, doncs, suports. Per tant, totes les institucions encara tenen temps per adaptar-se. De fet, ja s'estan adaptant, ja estan veient quin serà el nou model, ja s'està treballant molt en avenços en telemedicina, tot sembla apuntar a que el futur passarà amb l'atenció domiciliària i que les institucions que tenim, els edificis que tenim com a sociosanitaris, doncs hauran de canviar la seva orientació, no? I s'hauran de considerar no l'última llar d'una persona, sinó unitats de curta estada per convalescències o per ser caus, et trenques el cap del fèmur i has d'estar 3 setmanes al llit. I potser a casa no tens ningú que et pugui aixecar del llit i que et pugui fer el dinar. Doncs, aleshores sí, hi haurà aquestes unitats de curta estada, però sempre pensant que on millor està la persona, per molt humil que sigui,
és a casa seva.
Sí,
sí. Clar, llavors, és veritat que m'he anat molt cap endavant, que és veritat que igual aquests anys d'activitat entre que et jubiles i ja ets vell, ja, doncs hi ha un espai important. Llavors, escolta'm, Enric, i precisament per acabar, quins consells o quines serien els conceptes d'una jubilació saludable, d'una bona jubilació?
Bé, el primer de tots és el trànsit de l'etapa productiva a l'etapa no productiva.
És molt delicada, aquesta, perquè hi ha molta gent que es deprimeix davant de tot això, eh?
Exacte. Els humans necessitem un temps per fer adaptacions. I, de fet, passar de l'etapa productiva a l'etapa de la jubilació tan sols és un canvi d'etapa del cicle vital. Però, clar, això no es pot produir d'un dia per un altre. Nosaltres no estem configurats com un interruptor, que fem un switch on, switch off, i ja està. Sinó que necessitem temps per fer aquesta adaptació. Per tant, és molt recomanable que abans de jubilar-nos, uns anys abans de jubilar-nos, doncs ja comencem a preparar-nos per aquesta jubilació, perquè el trànsit sigui un trànsit gradual. De fet, també les condicions laborals també ho afavoreixen, perquè algunes empreses ofereixen formes de jubilar-se progressives, o bé reduint la jornada, o bé doncs, anant a treballar uns dies sí i uns altres no, i així cada vegada menys fins que deixes de treballar. I fins i tot hi ha empreses com Transports Municipals de Barcelona que aquest any han engegat una iniciativa que és fer una intervenció psicoeducativa per a tots els treballadors que es jubilaran els pròxims anys. no? I d'aquesta manera se'ls prepara perquè aquest trànsit sigui el més gradual possible. El que jo recomanaria és prendre la jubilació com una nova etapa que et mereixes com a premi després de tants anys d'haver estat treballant. I, per tant, aquest premi que el dones tu mateix, tria quin regal, quin premi et vols donar, com la vols viure. No deixis que els altres decideixin per tu com has de viure la teva jubilació.
Doncs Enric Soler, professor col·laborador dels Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació de la UOC, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres, molt amable.
Moltes gràcies a vosaltres, que tingueu bon dia.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Es el momento del cambio. En Universae damos un giro al concepto de formación profesional, abriendo nuevas puertas, ayudándote a construir tu nuevo camino. La era digital no se detiene. Desbloquea la experiencia Universae y aprende sin límites. Universae, Instituto Superior de Formación Profesional.
Disfruta de la alta cocina china en Alella, en el restaurante Feliz 2, reconocido como uno de los mejores restaurantes chinos de Cataluña. Restaurante chino Feliz 2, una perfecta armonía entre la cocina china y la mediterránea. Restaurante chino Feliz 2, en Alella, a 10 minutos de Barcelona, con una amplia terraza al aire libre y fácil aparcamiento. Restaurante chino Feliz 2, calle Anmayés 2, en Alella. Reservas en el 93-540-8522, 93-540-8522.
Cerrado domingos noche.
¿Y ahora qué? Ahora no te la juegues. Ven al Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU. Aprende junto a los números uno del deporte en la radio, con Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño, Juanma Castaño, dirigido por Paco González y con 3 meses de prácticas en COPE.
¡Comienza Tiempo de Juego!
Bienvenidos al mejor fútbol del mundo.
Y tenemos un programa muy, muy caliente, porque han pasado muchas cosas. Y
Diploma
porque...
Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
¿Qué tal, María José? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos. Hola. Encantadísima de hablar contigo.
Igualmente, señor.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Este arranque frenético, de programa.
Un arranque muy frenético, porque la radio es así. La radio es lo que tiene.
Descárgate la app.
En la radio, la tarde está llena de grandes historias.
Me estoy refiriendo al sí más grande de la vida, o a uno de los más grandes, que es el matrimonio.
Buenas tardes.
Oye, que
Pilar,
tenemos sí es desde hace 70 años esta tarde aquí, fíjate, en el programa, ¿eh?
Pues sí, tenemos la historia de Julio, fíjate que tiene 94 años, Josefa tiene 87.
En COPE, de lunes a viernes desde las 4, la tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Liga, la Vuelta, la Fórmula 1, el Mundial de Baloncesto, este verano hay mucho que contar en deporte. Si no te quieres perder nada, escucha El Partidazo de COPE.
Este verano, el deporte no para en El Partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, El Partidazo de COPE con Juanma Castaño te acompaña estés donde estés.
COPE Cataluña y Andorra.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Minut pràcticament sobre 2:15 del migdia, hora d'actualitzar titulars de la jornada aquí a migdia, COPE Catalunya i Andorra, amb la Yolanda Bernal. Yolanda, com estàs? Benvinguda.
Què tal? Bona tarda. Doncs mira, acabem de saber que els Mossos d'Esquadra han detingut a un home presumptament per agredir sexualment a menors a la Llagosta, almenys a dos. Es feia passar per vistaire de clubs de futbol, els enganyava fent-los creure que els fitxaria per a clubs de Barcelona. És una notícia que avança El Periódico, buscava víctimes vulnerables, en alguns casos eren migrants, ho ha denunciat precisament un dels pares. I estem pendents dels 3 excursionistes que ahir van ser rescatats a Cercastan, al Pirineu de Lleida, tu ho comentaves abans. De moment no els poden evacuar perquè s'ha de fer amb helicòpter i les condicions meteorològiques, doncs, avui no ho permeten. Es farà previsiblement demà. Dos d'ells presentaven hipotèrmia greu, però hem de dir que han passat la nit estables i conscients. Et dic també que els bombers estan treballant ara mateix mateix en un incendi en una nau industrial de Terrassa, al carrer Severo Ochoa. El foc ha començat fa qüestió d'una hora i hi ha 9 dotacions treballant in situ. L'objectiu principal és que aquest incendi doncs, no es propagui a les naus que hi ha al costat. Hi ha una persona atesa per inhalació de fum. I a Salou hem de parlar d'una persona ferida amb arma blanca en una baralla. Està ingressada aquesta persona a l'Hospital Joan 23 de Tarragona, però no estem per la seva vida. S'està investigant els motius d'aquesta baralla i les persones que hi han participat. De moment, Cruz, no hi ha detinguts.
Yolanda, moltíssimes gràcies.
A tu, que vagi molt bé.
Una bona tarda.
Igualment.
Cuida't. L'actualitat esportiva en mans i veu del José Luis Gil. José Luis, com estàs?
Què tal, José Miguel, companys? Bon migdia.
Bon migdia. Les coses no van tan malament com podrien suposar. En tot cas, per... home, no, perquè jo m'esperava un dels titulars tipus... se demuestra que el monstruo del Lagonés no existe. Per cert, que ho acaben de... Havia hagut un desplegament importantíssim amb una morterada de pasta per comprovar si el monstre del Lagonés...
Existeix o no.
Doncs la conclusió és que no. Oh, sorpresa, no existe el monstruo del Lagonés.
No, però això ja...
Qui ho havia de dir?
No, però un moment, ens ho podem prendre com una veritat universal... que el monstre del llac Ness no existeix, no?
Miri, aquestes
coses...
Ho
dic perquè d'aquí 5 dies tornem a les xarxes socials. No, però és que jo tal, no sé què... I ja hi tornem a ser.
Jo et diré una cosa. Suposo que els que més empepats estan amb aquest resultat són els que tenen tot el negoci al voltant del llac Ness, no?
Home, ja...
Cases de souvenirs i tal.
El negoci del monstre del llac Ness, que no sé quin any arrenca, però segur que vostè ho troba, ja està prou amortitzat.
Segle XIX.
Han tingut temps d'amortitzar el tema del monstre del llac Ness.
I tant.
Escolti, que no hi hagi ara un monstre del llac Ness no vol dir necessàriament que en el seu moment no existís.
Bueno,
va, prou.
Va, parlem, prou, avui no tenim Esportscope perquè
no,
tenim
bon motiu. Bon motiu,
I
eh?
Tant,
des de
tant.
Les 3 de la tarda, tiempo de juego amb el segon partit d'Espanya al Mundial de Bàsquet, Espanya-Brasil. Una victòria ens col·locaria virtualment a la segona fase, perquè estan jugant encara el partit entre Costa d'Ivori i Iran, i el marcador d'aquest partit també podria indirectament afectar a Espanya, evidentment confiant i partint de la base d'una victòria novament dels homes d'Escariolo davant del Brasil. Compte que no és tan fàcil com sembla el partit d'avui. Un Mundial que ja ens deixa una gran notícia, la sorprenent eliminatòria, eliminació de la selecció de França. Dues derrotes, sí. Dos partits, pam, Llavusseli i companyia al carrer.
Sorprenem això, sorprenem,
sí,
molt
sí,
sorprenent.
Molt sorprenent, perquè França és una de les seleccions que sempre està a la pomada, que
sí,
es diu, en aquest tipus d'esdeveniments. I escolta, això ho anirem salpebrant amb la tercera etapa de la Vuelta a Espanya. Sortida des de Súria, arribada a Arinsal, Andorra.
Amb llums? Posarem llums? Aquest cop sí que hi haurà llum i no hi haurà claus a la carretera?
Ara que em diu vostè això, hem de recordar la detenció de 4 membres dels CDR que planejaven boicotejar l'etapa d'avui amb oli en alta temperatura. Angelets meus, jo crec que ja hem sentit a tot arreu el famós tall d'Ayuso ahir, doncs, parlant dels senyors que deixaven xinxetes a la carretera perquè punxessin les rodes als ciclistes. En resum, Súria, Arinsal, la previsió és de baixes temperatures a l'arribada a Andorra, és a dir, han sortit de la pluja d'ahir, d'abans d'ahir a Barcelona, i la previsió, parlàvem fins i tot de temperatures de 3 graus al cim d'Arinsal, que per cert és arribada novedosa a la Vuelta Ciclista a Espanya. Tot això amb l'Eri Frade, el Quique Iglesias i tot l'equip que ens porta el ciclisme a la Copa. I escolti, l'última del cas Rubiales. Previsió, agenda. Aquesta tarda, nova compareixença de Víctor Francos a Tarragona per actualitzar el cas un cop inhabilitat Rubiales per part de la FIFA. I del futbol, que vol que li digui? Que la minya mal és molt bo.
És i tant,
bo.
Eh?
És molt bo, la minya mal.
A veure la progressió d'aquest nano, però, ostres, molt bé.
És, sens dubte, el futbolista que està tirant del carro del Barça. Ara mateix, victòria al camp del Villarreal, 3-4. El que passa és que avui ja comencen a estar ocupats a Camp Barça perquè és l'última setmana de Mercato. Sí, per fi hem arribat a l'última setmana de Mercato, semblava que no arribaríem mai, i hi ha molts fronts oberts i moltes carpetes obertes a Camp Barça. L'última, la de l'Inglet, que podria fer el viatge de tornada cap a Sevilla. Recordem a primera la victòria al Girona, del seu Girona, dissabte al camp del Sevilla. L'Espanyol suma la segona victòria en Lliga a Miranda amb un gol de Jofre Carreras. El que passa és que també estan ocupats en temes de Mercato, estan buscant un mig centre, i l'Andorra encaixa la primera derrota en Lliga al camp del Amorebieta.
José Luis, moltes gràcies.
A vostè, senyor. 3 de la tarda, tiempo de juego.
Correcte, perquè a 3:45 comença aquest partit Espanya-Brasil del Mundial de Bàsquet.
Xancar, Pilar Casado, Alberto Díez...
Allà estan
l'equip
tots.
L'equip del bàsquet.
Cuida't molt, eh?
Igualment.
Gràcies, José Luis. De seguida parlem de l'emancipació, perquè... Atenció, i tampoc és una cosa sorprenent, però sí que cal parlar d'això, perquè és que a vegades un vol mirar on estan les solucions i cada cop és més difícil, eh? Hi ha moltes peces aquí que encaixen d'una manera estranyíssima. Per exemple, en tot cas, és cert que hi ha un nivell d'atur interessant a Espanya que es pot millorar, però és que les empreses diuen que els hi costa trobar gent, que els hi costa trobar empleats. Són d'aquestes mecàniques que no acabes d'entendre, però que estan aquí, que tot té una explicació, evidentment. També tot està relacionat amb el tema que parlarem ara, i és l'emancipació. Atenció, perquè la mitjana d'emancipació arriba ja als 30 anys. 30 anys, i tira. 30 anys, i de seguida en parlem aquí a migdia, a COPE Catalunya i Andorra.
Este lunes vibra en COPE con el Mundial de Baloncesto.
¡Triple! ¡Triple!
Desde las 3 de la tarde juegan los nuestros. Brasil-España.
¡Anotado España! ¡Ganando!
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Un año más, los números uno del deporte.
Uno de cada dos hombres y una de cada tres mujeres tendrá cáncer a lo largo de su vida. Si no quieres que el cáncer elija por ti, elige prevenirlo. Elige diagnosticarlo a tiempo. Elige apoyar la investigación. Elige Todos contra el Cáncer y alcancemos el 70% de supervivencia. Asociación Española contra el Cáncer.
¿Tú quieres tener un buen día?
Let's go.
Nosotros nos encargamos. Con el día sin IVA de MediaMark. Solo hoy te descontamos el 21% de IVA en la mejor tecnología. Ya en tu tienda en MediaMark.es y en la app.
Este verano en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una caja de herramientas Casal súper práctica para que la tengas siempre a mano en tu coche.
Carglass cambia, Carglass repara.
Promoción válida hasta el 2 de septiembre. Consulta condiciones en Carglass.es.
Tan solo ahorrar no es ahorrar. Si buscas algo de lo bueno, una fibra ideal que me lleve hasta ti y estemos conectados. Tan solo ahorrando es...
En Yastel, fibra buenísima y móvil por $43.95, precio definitivo. Llama al 1510.
¿Sabes que la Universidad Pontificia de Salamanca oferta grados online?
¿Sí?
Los grados en Derecho, Relaciones Internacionales, ADE y Filosofía. Podrás estudiar con total flexibilidad y recibirás una atención personalizada en una universidad muy prestigiosa.
Infórmate en UPSA.es. Ahora con un descuento del 50%. Matricúlate en nuestros grados online. Universidad Pontificia de Salamanca.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Quizás es la tierra mojada, quizás es la sal...
Economia i joves. El fet que el preu de l'habitatge ja és difícil i compartir una habitació encara més, perquè qui comparteix una habitació? Per exemple, a Barcelona, qui la comparteix? Els joves, habitualment, eh? Per norma. Clar, això s'ha disparat. Això s'ha disparat. Si tot això ho apliquem a la mitjana d'emancipació, ens trobem que la mitjana d'edat ja arriba als 30 anys. Parlem de tot això amb l'economista de la UOC, Elisabet Ruiz d'Otres. Elisabet, bon dia, benvinguda.
Hola, bon dia.
Gràcies per atendre la nostra trucada, Elisabet.
Gràcies a vosaltres.
Més que amb una pregunta, començaré traslladant una reflexió. Què magre ho tenen les joves?
Doncs la veritat és que, llastimosament, és així. Ho tenen més complicat que altres generacions anteriors, que encara van poder accedir a una vivenda de compra, però avui en dia els joves és que inclús doncs, una vivenda de lloguer o compartir-la suposa certes dificultats, sobretot si se'n volen anar a la ciutat, que és on majoritàriament poden trobar les ofertes de treball.
No sé com està aquest l'aparell econòmic. Jo, quan parlàvem amb el meu pare em deia, no, jo quan era jove deixàvem una feina i ja teníem una altra. És veritat que era una altra època, però semblava que als joves se'ls donava oportunitats. La sensació d'ara és que aquestes oportunitats doncs, són difícils de trobar pels joves.
Són difícils perquè hi ha també un tema de precarietat laboral. Els contractes que s'ofereixen als joves són contractes amb molta inestabilitat, amb salaris molt baixos, i això no ajuda gens. No ajuda a que després, si volen accedir a una vivenda, on se suposa que has de tenir uns ingressos estables i un determinat nivell d'ingressos, doncs no tens aquestes opcions. Els joves d'avui en dia no tenen les mateixes opcions ni les mateixes oportunitats, perquè és que ha canviat moltíssim les condicions i han canviat moltíssim el mercat laboral. Mira, ja només que comparéssim abans del 2008,
sí.
Abans del 2008 els bancs et donaven finançament per una hipoteca al 100% de la hipoteca, de sí. la vivenda, del valor de la vivenda, mentre que ara, no? Ara només et donen finançament màxim al 80% i segons en quins casos i quines nòmines poden demanar avals. Ja només en pocs anys, perquè és que ens anem al 2008, ha canviat moltíssim. De fet, els joves de menys de 30 anys,
sí.
ara emancipats només n'hi ha un 17,3%, mentre que en el 2008 hi havia un 54% de joves emancipats. I estem parlant de fa molts pocs anys, és a dir, de la darrera crisi, i ara amb la situació del Covid, doncs tot s'ha complicat moltíssim més, perquè hi ha un atur molt elevat, moltes empreses han tancat, les condicions laborals doncs, no són bones. Per les empreses que demanden, que sí que demanden llocs de treball, tenen molta més opció perquè hi ha molta més gent doncs, que està a l'atur i hi ha gent més formada que els joves, i tot això fa que sigui doncs, encara molt més difícil per ells.
Clar, Elisabet, això estava pensant precisament que també això tindrà unes conseqüències socials, aquest comportament econòmic dels joves per la precarietat que estem comentant, no? I és també el comportament social, perquè si hi ha una certa inestabilitat, el comportament social també acostuma a ser inestable. És a dir, si no estic aquí, me'n vaig a un altre lloc i hi haurà moviments, perquè els joves s'hauran de buscar la vida d'alguna manera.
Exacte. Per mi, les opcions que jo contemplo com a sortides pels joves, doncs, o bé se'n van a l'estranger, perquè de fet doncs, els joves tenen un millor nivell d'anglès que nosaltres i, per tant, poden considerar aquesta opció, que és una llàstima, perquè s'han format. Hem de tenir en compte que les universitats del nostre país són universitats públiques i que, per tant, la formació és amb els impostos que nosaltres paguem. I això ja s'ha discutit en diverses ocasions, que nosaltres formem a uns joves que després se'n van a treballar i que deixen els seus ingressos a l'estranger. Vale? Aquesta seria una de les opcions que poden passar. Una altra opció que pot ser una sortida pels joves és que doncs, s'acceleri el tema del teletreball. Si s'accelera el tema del teletreball, això fa que els joves no necessàriament hagin de viure a les ciutats. Això vol dir no necessàriament. Una altra cosa és el desitjable, on també els agradaria, perquè són joves, és on hi ha més vida social i és on tenen més opcions d'on d'oci. Llavors, bueno, si hi ha un teletreball, això els permet que puguin estar en poblacions on el cost de la vivenda sigui més baix o que, bueno, doncs potser poden arribar a acords amb amics que tinguin a la seva població. S'obren altres alternatives amb l'opció del teletreball. No vol dir que siguin les més desitjades, però almenys els donen opció a que no necessàriament hi hagi un desplaçament molt elevat pel fet de no viure a la ciutat, que és on poden tenir el seu lloc de treball.
Dóna la sensació que estem davant d'una mena de petita revolució a l'hora de treballar, sobretot per això que estàvem comentant del teletreball, de xarxes, que tenim una xarxa d'internet i comunicació important, i això és el que als pobles, pot ser, als pobles que la part més deshabitada, que perdia més habitants, doncs això es pugui revertir. I aquí va la pregunta, potser aquesta situació, i mirant els joves, i clar, i buscar-se la vida creix i amb les xarxes i això de poder marxar a pobles, puguin créixer els emprenedors? Vull dir, podem estar davant d'un boom d'emprenedors?
Sempre que hi ha una crisi, és una bona opció per emprenedors i moltes empreses han nascut en moments de crisi. I, per tant, jo ho recomano moltíssim. El problema principal que hi ha amb l'emprenedoria és que no ens formen per ser emprenedors. Al contrari, sobretot al nostre país, hi ha una cultura molt de... Bueno, si no et va bé una empresa, doncs és un gran fracàs, quan en realitat no és un fracàs, és un aprenentatge. Si ningú ens ensenya a crear una empresa i no hi ha suport en la creació d'empreses, és fàcil que acabis fracassant, perquè no és gens obvi. Crear una empresa, doncs poden passar moltíssimes coses. Necessites un bon projecte, necessites tenir molt clar quin és el teu client. És a dir, creen moltes empreses i és un moment en què realment hi ha dades que suporten això de que s'estan creant noves empreses. El problema que hi ha és que també les estadístiques demostren al llarg de molts i molts anys, ja des dels 90 o abans, que al cap entre 3 i 5 anys el 80% d'aquestes empreses o el 70% han desaparegut. I això és una trajectòria que s'ha complert moltíssim. Llavors, per què desapareixen aquestes empreses? Doncs poden haver-hi molts temes al darrere. Pot haver-hi un tema de finançament inadequat, pot haver-hi un tema de definició de client malament, de que no fas bé el màrqueting, de que no tens una bona estratègia... I hi ha molts temes al darrere del fracàs d'una empresa. El que sí que també està clar, i que és una dada que també remarco moltíssim, és que perquè una empresa triomfi és molt important que tingui un mentor. Per què? Perquè el mentor és aquella persona que té experiència i ajuda i orienta a la persona que està començant.
Clar.
Com que no hi ha formació en temes d'emprenedoria, tenir una persona que et pugui acompanyar en les primeres passes, doncs sí que s'ha demostrat científicament que això sí que ajuda a que l'empresa sobrevisqui aquests 3, o entre aquest número de 3-5 anys que desapareixen la majoria d'empreses, doncs que sobrepassi i que, a més, en els primers anys pugui aconseguir beneficis.
Els Estats Units tindran moltes coses dolentes, però aquesta no serà una d'elles, perquè aquesta filosofia empresarial dels Estats Units, ostres, està molt per davant de la nostra. La filosofia del fracàs, que feia referència abans, del mentor de l'emprenedoria, ostres, serà un capitalisme voràs el dels Estats Units, però en aquestes qüestions encerten, eh?
Sí, la veritat és que va molt per davant de nosaltres, perquè és que, de fet, ells consideren que una empresa no funcioni és un aprenentatge, no és un fracàs. Aquí, si algú falla en una empresa que ha plegat l'empresa, s'ho amaga molt, no? O no ho acaba de dir. En canvi, als Estats Units, doncs una persona pot haver obert i tancat com 6-7 empreses fins que no en troba una que no li vagi bé. I després, en les universitats, això es recolza moltíssim. Hi ha molta més tutorització, hi ha molta més mentoria, hi ha moltes més ajudes, hi ha moltes més opcions. Aquí, si busquem coses, és molt difícil trobar un mentor. I als Estats Units, en canvi, o altres països, és molt més fàcil, és molt més accessible.
Doncs, Elisabet Ruiz d'Otres, professora dels Estudis d'Economia i Empresa de la UOC, gràcies per totes aquestes reflexions que has tingut aquí amb nosaltres, molt amable.
Gràcies a vosaltres.
És el que, doncs, veurem com funciona la cosa. Les coses a vegades van evolucionant i segurament totes les generacions hem tingut els nostres problemes. Sempre, això passa. Diferents. Problemes, però diferents, que vist a toro pasado a vegades dius, oh, antes era más fácil. No ho sé, tampoc això. Bé, sigui com sigui, de seguida parlarem de la llei de segona oportunitat amb Àrea Jurídica Global, parlarem d'aquesta llei de segona oportunitat i després parlarem de curiositats amb l'Alfred López en aquest estudi. Però abans, si vols vendre el teu cotxe o tens al cap vendre el teu cotxe, pensa en Record Motor. Per què? Doncs perquè Record Motor és el millor lloc per vendre el teu cotxe. I t'ho explico el per què. Perquè van al gra, perquè s'encarreguen de tota la paperassa, perquè t'ho paguen en menys de 23 minuts i mig. Entra ara a Record Motor amb cada quilo, recordmotor.com, i omples el formulari amb les dades del cotxe. Després es posaran en contacte amb tu per finalitzar el procés. A més, si tu és que vens de part de Cope Catalunya, et tassarà el cotxe amb 200 euros de més. És a dir, el preu que et posin, més 200 euros si dius que vens de part de Cope Catalunya i Andorra. Visita recordmotor.com amb cada quilo, recordmotor.com, i omples el formulari i deixa que els nanos de Record facin la resta. Dit això, de seguida parlem d'economia, de la llei de segona oportunitat, i parlem de curiositats aquí a migdia, a Cope Catalunya i Andorra.
I tu, què piensas?
Escríbenos en Twitter, en @cope, i en facebook.com/cope.
Quiero perder 6 kilos y ponerme bikinis como los de hace 10 años, que estaba bien delgada y bien guapa. Quiero presumir este verano. ¿Cómo puedo hacerlo?
Luce el bikini o bañador que quieras, porque te aseguro que este verano con el plan 1-2-3 vas a bajar de 4 a 7 kilos y en tan solo 3 semanas.
No son batidos, apto para todos y con registro sanitario. La primera semana, sobres de piña.
Eliminas retenciones, toxinas y 2 kilos menos.
Segunda semana, sobres de naranja.
Pierdes la barriga y el estreñimiento y otros 2 kilos menos.
Tercera semana, las cápsulas que queman y captan la grasa.
Ya bajas de 4 a 7 kilos, 6,50, 51, 52, 53. Es económico. Y para marcar un vientre perfecto de tableta, el electromusculador gratis con tu plan 1-2-3.
Pero eso no es todo. También el gel adelgazante con rolones para la grasa localizada. Solo tienes que llamar al 6,50, 51, 52, 53 y mañana lo tienes en tu casa. Envío gratis por mensajería. Así que disfruta ya del plan 1-2-3. Tres llamando al 650-51-52-53.
Migdia.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Vamos a hablar de la ley de segunda oportunidad, que además ha cambiado. Y esa es la clave. Hablamos con Área Jurídica Global que ya sabes que siempre que necesitáis ayuda, ellos te pueden asesorar perfectamente. Javier y Arianda López, bienvenidos.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días a todos.
Bueno, a ver, ¿ha cambiado la ley de la segunda oportunidad?
Ha cambiado, sí, señor.
Sí, desde finales de septiembre del año pasado se modificó la ley para mejor. Ahora es mucho más rápido y la motivación de la ley es salvar las máximas viviendas posibles. Antes se salvaban las viviendas, pero ahora es mucho más rápido y más cómodo y más fácil.
Claro, o sea, la clave es esa, ¿no? Porque si tú condonas tu deuda, necesitarás un sitio para vivir y para comer, digo yo, ¿no?
Claro, de hecho los jueces se han planteado, realmente si no hay vivienda, hay segunda oportunidad, no la hay en muchas ocasiones, porque entonces, como bien dices, ¿dónde vives? Y se están planteando, pues bueno, cada vez los jueces están más a favor del consumidor, que es lo que dice Europa y lo que marca Europa y lo que tiene que ser. Y el principal cambio es cambiar de juzgado. Los juzgados se dividen por materias y ahora vamos por el mercantil, que es muchísimo más rápido.
Claro, la vivienda se salva. Un señor que no pueda, como sabéis, ¿no? Ley de segunda oportunidad. Todas aquellas deudas que no puedas pagar se cancelan. Y si tienes una vivienda que esté hipotecada, salvas la vivienda, pero tiene que estar hipotecada. Por eso todas las personas que no lleguen a final de mes, que ahora les ha subido la hipoteca con el Euribor, que tienen muchas deudas, tienen que ponerse en manos de profesionales porque hay una ley, y ahora todavía es mucho más rápida, que cancela el 100% de deudas que no puedas pagar.
De acuerdo. Entonces, ¿cómo funciona esta ley ya que estábamos puestos? ¿Cómo
va? Pues son distintos pasos. Ajá. El primero, llamar a Área Jurídica Global para saber si cumples o no los requisitos, porque cualquiera se puede acoger si los cumple, obviamente. ¿Cuáles son? Pues que tenga un mínimo de 2 acreedores, es decir, que no solo le deba a una persona, sino que le deba a varias.
O a un banco.
Que la deuda sea inferior a 5 millones de euros, por lo tanto, la mayoría de personas que nos estarán oyendo están en esta situación.
Si ya tienes una deuda de 5 millones de euros, estamos hablando ya de algo bastante más serio.
Que también hay soluciones. Sí, si también. Alguien nos ayuda, o sea, nos escucha, necesita nuestra ayuda, podemos ayudar.
O sea, de todas las personas que van con este tipo de problemas, Área Jurídica Global, ¿cuántos pueden cumplir todos estos requisitos y cuántos se solucionan?
95% de personas que vienen deben menos de 5 millones, no tienen antecedentes penales, si tienen hipoteca la tienen, si tienen vivienda la tienen hipotecada.
Y el otro 5% les ofrecemos otras soluciones. Al final no somos un despacho de ley de segunda oportunidad, somos un despacho de abogados y hacemos ley de segunda oportunidad. Se nos conoce por eso porque fuimos el primer despacho en España en hacerlo. Y claro, se nos ha quedado ya este
renombre. Pero damos
este
soluciones globales,
¿no?
Como abogados globales que somos. De hecho, el nombre lo dice claro. Área Jurídica
Global. Ahí está. Pues ya lo sabéis, si tenéis problemas y necesitáis esa ley de segunda oportunidad, si las deudas os agobian, pues hablad con Área Jurídica Global. En la web encontraréis toda la información, areajuridicaglobal.com, y también en el siguiente teléfono gratuito, 900-730906. 900-730906 es el teléfono de Área Jurídica Global. Arianda, Javier, muchísimas gracias.
A vosotros hay que informar a todo el mundo que quien tiene deudas hay una salida. Las deudas también se cancelan por ley.
Y no todos los medios de comunicación nos dejan hablar de esto, así que muchísimas gracias a COPE.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Doncs anem a ser una miqueta més savis amb el nostre divulgador científic, l'Alfred López, l'autor de la saga de llibres Ja està listo que todo lo sabes, un llibre que recopila, ja ho sabeu, un munt de curiositats per tots els estils, i tiene tantos que podria publicar 30.000 libros más. Los libros podéis encontrarlos muchos, la mayoría en Amazon, que de los cuales están ahora que se salen, o sea que no os va a costar absolutamente nada. O en librería, si se pide, ¿no? Alfred López, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, queridos amigos. Pues bien, sí, se pueden pedir, se pueden solicitar. Más se puede encontrar por Amazon, porque los tengo por Amazon, porque la mayoría son autopublicaciones, pero si se piden una librería, muchas librerías luego contactan conmigo y me piden que les haga llegar un libro.
Pues ahí lo tenemos. Vamos a repasar hoy unas cuantas curiosidades, si te parece, Alfred.
Sí, perfecto.
Empezamos con un conjunto de palabras, ¿eh?
Sí.
Cadera, catedrático y catedral. Esto, cátedra no, ¿eh? Que también tenía una relación. Cadera, catedrático y catedral. Tres palabras con un mismo origen etimológico. Una silla.
Sí.
Y vienen de silla.
Y te lo voy a explicar. Mira, sí. conocemos como catedrático o catedrática aquella persona dedicada generalmente a la docencia, normalmente universitaria o de enseñanza media, y que ha alcanzado el más alto rango o estatus, ¿no?, dentro de la institución. Por su parte, una catedral es una edificación monumental dedicada al culto religioso, siendo la iglesia principal de una diócesis y, por tanto, sede del obispado. Y la cadera es la parte de nuestra anatomía que está compuesta por dos partes salientes y formada por los huesos superiores de la pelvis. Estos tres términos tienen un mismo origen etimológico, una silla o asiento, aunque los dos primeros, y ahí su similitud, provienen de una vía diferente que es referido a la parte de la anatomía humana, y paso a explicarlo.
De acuerdo.
Catedrático proviene del latín medieval catedraticus, cuyo significado era el que ocupa la silla o asiento. El asiento al que hace referencia es la cátedra, una silla o butacón elevado desde donde el maestro daba antiguamente la lección a sus alumnos o discípulos. El término cátedra, a su vez, provenía del latín clásico cátedra, cuyo significado era silla, asiento, y hasta ahí llegó desde el griego también, cátedra, de idéntico significado.
Sí.
La catedral recibe dicho nombre ya que era la edificación religiosa y principal en la que se encontraba el asiento del obispo de una diócesis, o sea, del territorio en el que se tiene una jurisdicción religiosa y en el que se sentaba durante los oficios. El término, al igual que el anterior, también proviene del latín clásico cátedra y este del mencionado griego cátedra.
O sea, vienen las dos exactamente del griego, sí, cátedra, en este caso.
Ajá, que era el asiento.
Sí, ¿Y la tercera, la cadera?
Por su parte, el término cadera, proviniendo prácticamente del mismo origen etimológico, tuvo un viaje más que los dos vocablos anteriores, pasando desde el griego cátedra al latín clásico cátedra y desde ahí al latín vulgar cátegra, antes de convertirse en el castellano cadera. Y es que recibió ese nombre ya que es la parte de nuestra anatomía que se articula para que tomemos asiento con la que nos podemos sentar, y de ahí que tenga una etimología casi idéntica a otras palabras que, a simple vista, parece que no tengan nada que ver con esta.
O sea, en el fondo, claro, todo viene de lo mismo, cátedra, del griego cátedra.
Cátedra.
Pues ya lo sabemos, este conjunto de palabras que vienen de silla, en este caso, o asiento en este caso, Oye, de verdad, el lenguaje es magnífico,
Maravilloso.
El saber de dónde vienen estas cosas me parece algo fascinante,
¿Por qué te crees que me dedico yo a esto?
Pues sí, que lo sepas,
fascinado.
Sí, me ha gustado, o sea, y además tiene una carga histórica total y absoluta conforme a la practicidad del hecho, Pues Alfred López, al nuestro divulgador científico, el listo que todo lo sabe, muchísimas gracias.
Gracias a ti, hasta la semana que viene.
I recordar que totes les xerrades que hem fet aquí al programa les podeu tornar a sentir i recuperar a la web de la casa, cope.es/Catalunya, cope.es/Catalunya. Ara arribem a les dues i continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodia Cope amb Pilar García Muñiz. Que acabin de passar una molt bona tarda.